Saludem a l'alcaldessa del Prat de Llobregat, a la Bou Jordà. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Doncs expliqueu-nos en primer lloc quin balanç en feu d'aquesta línia, d'aquest tram de la línia Nou-Sud.
Bé, per nosaltres va ser bueno, aconseguir que la ciutat del Prat tingués metro en aquell moment va ser una batalla gairebé de molts i molts anys, i jo diria que va aconseguir canviar el sistema de mobilitat de moltes persones, especialment de les persones treballadores, de les que anaven a alguns centres de treball, com evidentment com el Masblau, el Parc Logístic, connectant direcció Hospitalet, també el Masblau a casa nostra i especialment l'aeroport. I, per tant, per tota aquesta gent que va poder tenir una alternativa de transport a més molt més ràpida, i també per les persones que direcció Barcelona volien enllaçar amb les diverses universitats, per tant, amb, bueno, doncs, persones joves que tenien més difícil accés al cotxe i que voluntàriament doncs, volien anar en els seus centres d'estudi amb transport públic, el metro va ser un abans i un després. Jo diria que en els últims... de fet, avui la ciutat del Prat que tingui metro ja és una cosa que moltes de nosaltres ja tenim com molt interioritzada. És veritat que en aquell moment va patir llarguíssims allò, atrasos i modificacions de traçat, de les obres, etc. També va ser un daltabaix per a la nostra ciutat al moment de les obres. I bé, en qualsevol cas va ser una consecució, jo diria que per aquests dos col·lectius especialment, però en general per tota la ciutat, el fet d'estar connectades amb transport públic i no amb qualsevol, de fet nosaltres ja ho estàvem, jo crec que som una ciutat de les millors connectades de la nostra comarca. És veritat que encara queden molts reptes per endavant, però jo diria que va ser, insisteixo, un repte aconseguit i un salt endavant per totes les persones de la nostra ciutat.
En aquest sentit, quins canvis a nivell de, no sé, d'urbanisme i també de mobilitat ha suposat també per al Prat, no? Perquè, clar, el que deies, hi ha moltes connexions que ja estava ben connectada al Prat amb Barcelona, però, doncs, sens dubte, doncs, afegeix una a la nova, a més una que també doncs, té servei fins la nit, no? O durant tota la nit, en el cas dels dissabtes. Clar, tot això que ha comportat a nivell de canvis en com ens movem i respecte també a l'urbanisme, no? Que també van tenir, doncs, el Prat, doncs, potes en l'aire, millor dit, en aquest sentit, amb diverses obres i que doncs, ja estan finalitzades.
A nivell de les obres que vam patir, diguéssim, qualsevol obra a la nostra ciutat que toqui subsol és un mal de cap. Això ja ho sabem, les persones que ens hi dediquem ja ho sabem. A casa nostra això va suposar, en el moment de les obres, va suposar que per molts veïns i veïnes passar pel carrer de casa o per sota dels edificis de casa seva era un neguit. Jo crec que ens en vam sortir amb nota. Hi va haver algunes, penso ara, per exemple, amb la plaça Joan García Nieto, que va patir una transformació important de resultes d'aquestes obres. També l'Avinguda del Canal, recordo que l'entorn de la plaça Catalunya també va ser un punt d'inflexió, diguéssim, i per tant, en el moment de les obres, tothom ens hi vam haver de dedicar molt i és veritat que no hi va haver grans, diguéssim, grans problemes, però el nivell de seguiment que vam haver de fer des dels nostres serveis tècnics va ser important, igual que l'obra que teníem per endavant, no? I a nivell dels canvis de mobilitat, jo penso que no només l'efecte del metro, sinó que en els últims 10 anys la mobilitat de l'àrea metropolitana, de la província de Barcelona, també de la nostra comarca, no ha fet més que millorar, diria, i per tant aquest canvi de mentalitat, de cultura de la mobilitat, que a poc anem deixant de banda el cotxe per molts motius, però que anem deixant de banda el cotxe i que el transport públic en les diferents mobilitats va obrint camí, jo diria que el cas del metro al Prat doncs, no fa més que afiançar aquest punt de vista. Per nosaltres, torno al que començava al principi, jo crec que sobretot el fet de connectar-nos amb grans centres de treball va fer que molta gent tingués una alternativa més ràpida amb un sistema de torns. Sabeu que bé, tant l'aeroport com algun dels polígons, no tant el Masblau, però sí aquells que són més logístics, com el Parc Logístics, Mercabarna, etc., tenen uns horaris, diguéssim, molt flexibles, que van molt a torns i, efectivament, la cobertura horària del metro afavoreix molt que les persones que treballen en aquests centres de treball
D'aquests reptes, precisament, et volíem preguntar. Un d'ells és l'estació fantasma. L'estació intermodal, de moment sí que podríem dir que és una estació fantasma, perquè encara no funciona. En qualsevol cas, és una estació que va ser projectada fa més de 15 anys. Allí preguntàvem al Departament de Territori de la Generalitat, deien que, doncs, que és un projecte, no?, que està encara sobre la taula, que no s'ha descartat, però que en qualsevol cas no té un calendari. No sé si des de l'Ajuntament, en aquest sentit, teniu alguna reivindicació al respecte, doncs això, de que es reactivi aquest projecte, que consistia bàsicament en unificar el que ja està funcionant actualment, no?, que és l'estació de Rodalies, tot i que amb diversos problemes, i si vols ja ens hi referim també, amb diversos problemes d'accessibilitat, però també amb la línia 9 del metro i doncs, tota aquesta esplanada que tenim allà amb servei de taxis i també els diversos autobusos que hi connecten.
Efectivament, nosaltres ens sentim agreujats com a ajuntament i com a població. És a dir, fa 15 anys se'ns va explicar, de fet fa més, però se'ns va explicar una superidea. Tu has dit abans allò de l'estació fantasma, però efectivament hi havia com dues programacions. La primera, que és el que tothom veuria passant pel carrer, és a dir, la capsa de sobre, se'ns va explicar que el que tenim avui només era una primera fase, era tres que vindrien al darrere i ens hem quedat amb la primera. Per tant, tenim una plaça que és una llengua d'asfalt, diguéssim, molt poc atractiva, amb una estació de metro, que jo crec que l'estació de metro és més que correcta, diguéssim, i separada físicament una estació de Rodalies, que en el seu moment se'ns va dir que seria, que serviria a la intermodalitat dels diferents trens que hi pararien, no només els de Rodalies, sinó tota la resta de programació. I alhora se'ns va explicar una idea que nosaltres vam comprar perquè creiem que ha de ser el futur de la intermodalitat, és a dir, que els trens que pararien en aquesta estació, que ja no serien dues, la de metro i la de tren, sinó que serien una unificada, com un país del primer món, doncs que tindríem una programació ferroviària que inclouria no només la Rodalia, sinó també la connexió amb l'AVE, perquè som una ciutat que tenim que estem a mig camí entre Barcelona i l'aeroport i volem situar-nos en aquest nivell amb transport amb el tren. D'això fa tant de temps que jo sospito que quan la Generalitat de Catalunya i Adif acordin com ha de ser la implantació d'aquesta intermodalitat, més enllà de desenvolupar aquest projecte, l'hauran de revisar. Perquè en els últims temps el que ens ha passat és que, insisteixo, el model ferroviari també ha avançat. No fa 2, 3, 4 anys, fa 15 anys que això ja havia de ser una realitat i que, per tant, amb tota probabilitat hi haurà algunes especificitats tècniques que deuen haver canviat. I, per tant, el que volem no només és que, per suposat, que es desenvolupi i sigui una realitat tant la integració física de les dues estacions, que és el que la immensa majoria de les persones que treballen o que viuen al Prat i que s'han de desplaçar amb metro o amb Rodalies, fan servir, sinó també, diguéssim, posar-nos a nivell del segle XXI, del 2025 i 2040, i que la intermodalitat sigui una realitat. Volem connectar-nos amb Barcelona, però també volem connectar-nos doncs, amb la llarga distància i, per tant, tot i que nosaltres tenim una estació preparada, el que ens sembla és que s'haurien de posar tant els projectes com els pressupostos compromesos a sobre de la taula.
En aquest sentit, vostès han parlat directament, no sé si amb Territori o també fins i tot amb Adif, no? Al respecte doncs, d'aquest projecte i també, ja que parlem d'Adif, se'n parla també doncs, amb l'ens gestor de Ministeri de Foment respecte doncs, a la deficiència, no?, que presenta actualment la mateixa estació amb reivindicacions reiterades i històriques, podem dir, també per part de l'Ajuntament i també de la ciutadania sobre el mal estat de l'accessibilitat, les escales mecàniques, els ascensors, etc.
Sí, del primer que plantejaves, a la meva etapa com a regidora d'Urbanisme, havíem parlat, i també des de l'alcaldia, havíem parlat tant amb uns com amb els altres, és a dir, tant amb Adif com amb el govern de la Generalitat de Catalunya. A més, es dona la casualitat, no sé si és casualitat, però es dona la circumstància que el representant d'Adif a Madrid, en el seu moment, va ser posteriorment el representant de Rodalies a Catalunya. Per tant, era el mateix interlocutor, la mateixa persona, amb diferents barrets. I efectivament, no hem aconseguit mai, ho devem haver fet no massa bé, perquè no hem aconseguit mai que aquest compromís de fa 15 anys sigui avui una realitat. D'altra banda, plantejaves també la qüestió del manteniment de l'estació, que és un absolut desastre i que és... Bé, no, em falten les paraules perquè la indignació que senten tots els passatgers diàriament que a qualsevol hora del dia i per qualsevol motiu, per estudiar, per treballar, per qualsevol tipus de trasllat, han de passar per la nostra estació de Rodalies, és absolutament inassumible que els gestors públics no siguin capaços de tenir un manteniment mínim, perquè l'accessibilitat, baixar a les andanes amb unes escales mecàniques, que són les úniques que hi ha, diguéssim, això és un manteniment mínim. Properament se'ns va explicar que el manteniment la renovació d'aquestes escales mecàniques i, per tant, que funcionessin, seria possible a curt termini perquè s'havien adjudicat el manteniment de les estacions tant del Prat com de Vic, però, de fet, encara no hem obtingut el compromís d'acord, ja sabem que s'han adjudicat, ara el que volem saber és quina és la programació per executar aquesta millora de les infraestructures i, per tant, nosaltres setmanalment continuem diguéssim, reclamant que no tant que ens donin les notícies, sinó que ens diguin efectivament en quina data es produirà aquesta millora.
Ara sí que parlaré d'estacions fantasma de veritat. En aquest sentit parlo de les dues que hi ha a la línia 9 del metro. Una és la del Prat Nord, la de l'Eixample Nord, l'altra és la de Ciutat Aeroportuària, que evidentment doncs, estan com preparades, però també esperant que s'envolupin aquests entorns. Sí que fins al proper mandat segurament no veurem res de tot el que és el sector Cedi i Paperera, per tant suposo que fins aleshores no hi ha cap previsió de que es pugui obrir aquesta estació ni res.
No. La veritat és que no, perquè allà no hi ha cap centre d'interès, no hi ha persones que hi visquin, no hi ha cap centre de treball i, per tant, aquella estació no s'obrirà. No la legislatura vinent quan comencem a veure obres allà, sinó no s'obrirà quan hi hagi gent que hi hagi d'anar, diguéssim. Per tant, aquella no ens la mirem massa. La tenim preparada, vam fer una bona feina de programació, però la tenim allà esperant.
En qualsevol cas, sí que volia preguntar també per altres projectes que feien referència a aquesta estació intermodal, però també ja fa més de 15 anys que també es parlava d'altres interconnexions amb altres línies. En aquest cas, hi havia sobre la taula, per exemple, que torna un altre cop a debatre's, en vam parlar ahir amb Territori justament, amb el perllongament de la línia 2 que connectaria amb Parc Logístic i, per tant, en la línia 9 del metro, i també l'altra que és una que ens beneficiaria de forma molt fàcil, que seria el perllongament de la línia 1 des de l'Hospital de Bilbao fins al Prat, que serien escassament, si no parlo de memòria, si no recordo malament, serien uns 4 quilòmetres per connectar aquests punts en línia recta i sense més. Jo no sé com estan aquests projectes, sé que hi ha un avantprojecte pel que comentava Territori sobre la taula i diversos estudis al respecte, i no sé si des de l'Ajuntament també han tingut converses i si saben alguna cosa al respecte d'això o si reclamaran que es desenterri o s'activi un altre cop.
Sí. No tenim informacions de si aquests projectes tornen a estar sobre la taula i si hi ha la programació, encara que sigui 2036, però en qualsevol cas la nostra prioritat en aquest sentit és que la línia 1 pugui perllongar-se des de Bellvitge, bàsicament perquè hi ha un cost-oportunitat, entenem. Tot i que també som conscients que la planificació de les línies de transport públic no es fa amb un plànol i un llapis a la taula, no? Per tant, aquí entenem també, insisteixo, per travessar el riu s'ha d'anar molt avall, l'experiència de la línia 9 ens diu que en cap cas és una obra senzilla. A més, nosaltres acabem d'aprovar, com bé comentaves abans, acabem d'aprovar el planejament de l'Eixample Nord i, per tant, aquí hi haurà posarem en càrrega una nova zona del Prat que serà molt gran, que tindrà molts veïns i veïnes, que a més hi haurà centres de treball, etc. I segur que hi ha una programació per connectar la línia 1. El que ens ha d'interessar és que arribi a temps, perquè aquesta nova zona del Prat quan ja estigui, la seva plenitud de funcionament, per dir-ho d'aquesta manera, les infraestructures de comunicació del Prat estiguin també a l'alçada.
Molt bé. Doncs hem parlat amb Alba Bojordà, és l'alcaldessa de Prat de Llobregat, a propòsit d'aquest aniversari, d'aquest nou aniversari, que per fi la línia 9 podríem dir que fa honor al seu nom i en fa aquests 9 anys que ha commemorat aquest any 2025. Alba, un plaer, com sempre, i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Que vagi bé.